a vegades et toca ser el primer del dia, no? O el primer que està provant aquestes escenes, clar, ever, i llavors de sobte és com, clar, jo tampoc les he sentit, llavors potser està millor que sigui això.
Quina és la millor hora per fer un casting?
No se sap.
Volia saber quina és la millor hora.
No se sap, perquè a vegades entra algú i fa un càsting que flipes i dius, buah, tots els que vinguin darrere ho tenen supercomplicat.
Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cucra. Hola a totes. Benvingudes a Dentro.
Alba, què tal? Bon dia. Estàs adormida avui, eh?
No.
Estàs com amb les musaranyes.
Estava pensant en la platja. No, saps que realment estava pensant que poc es parla de la increïble sintonia que té Dentro.
Es parla...
Això també està infravalorat.
Sí, és xulíssima, realment.
És increïble.
No, mira...
Que la va fer la Laia Bahí.
Laia Bahí fa 50 anys, quan vam començar.
I encara funciona.
És que és el que t'anava a dir, que estem ja al geriàtric dels podcasts, sí, perquè cap podcast dura tant com estem durant nosaltres, sorprenentment. Serà perquè ho fem potser un cop al mes. I aquest any, ni això. Però crec que realment la nostra sintonia està envellint bastant bé.
És que l'estava escoltant ara i dic, un 10.
En contra de l'edatisme de les sintonies.
En contra l'edatisme. Bé, hola.
Hola, què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, i tu?
Molt bé.
És l'últim episodi d'aquesta temporada. És que fa com vergonya dir-ho tot, perquè sí, sí, és com és l'últim episodi i, bueno, quasi bé el primer.
Bueno,
sí,
etapes, moments.
Bé, el cas és que avui és l'últim episodi d'aquesta temporada, ara l'explicarem perquè serà una mica especial, bueno, especial, vull dir que no hi ha cap vincle de sang,
no,
ni són convidades que siguin ni germanes, ni tietes, no, avui, ni cosines, avui ni mares
vincle,
i filles, ni nòvies.
Avui la dupla seria un vincle de gremi.
Sí, de fet tornarem una miqueta a l'inici de Dentro, els inicis de Dentro, on un dels nostres objectius era com rascar una mica les entranyes de la indústria cultural. I, de fet, portarem a dues persones que formen part de la indústria creativa i de la indústria cultural,
exacte,
que no estan representades als premis.
Exacte, que és una de les seves lluites. És una de les seves lluites.
És un sector que és molt important perquè sense elles res començaria,
exacte,
diguem-ne, però tot i això no s'han portat masses aplaudiments.
I com
no
saps,
sabem si diners.
Aquí a Dentro sempre a favor de les aliades minoritzades. Sí. Llavors, les hem de visibilitzar.
M'encanta que les directores de càsting, us ho revelem, siguin un col·lectiu minoritzat.
Dins de la temporada de premis, segurament sí.
Exacte. Llavors, volíem acabar aquesta temporada doncs, també per agafar una mica aquesta línia que volem mantenir l'any que ve, perquè sí, l'any que ve sí que seguim.
Tornem.
I n'hi ha qui creus que podrem fer un episodi
sí,
més.
Sí, esperem i aspirem a una periodicitat com la que teníem abans.
Sí.
Veurem si les nostres agendes ho permeten.
Veurem. Sobretot el que necessitem és que ens escolteu, perquè clar, molta gent jo crec que ha perdut el fil a Dentro i una mica em deia, però encara existeix, jo que sí, el
sí,
que és que ho hem fet molt poc, però sí. Llavors, avui farem un episodi doncs, que serà entranyes del sector per conèixer aquesta feina, amb una mica i per conèixer...
Lore,
exacte, i tornarem la temporada que ve amb un episodi que sí que us podem dir que serà molt especial. Bueno, hi ha una altra opció sobre la taula, però el que és segur, serà un episodi molt especial amb un vincle fort.
Vols dir-lo?
No.
No, és una sorpresa, però...
Només diré que seré jo qui agafarà una B.
Ah! Me l'enduc a Madrid, perquè val la pena.
Espanyolitzada. Half-bin, espanyolitzada.
Però val tant la pena, estàs tan contenta ser espanyolitzada per aquesta ocasió, perquè la dupla de convidades que venen al primer episodi de la temporada vinent és bastant xul.
A sobre del meu cap són catalan-friendlies, per tant...
Bueno, són els meus referents, la veritat. Sí, jo vull ser elles.
Vinga, va.
Som-hi.
Comencem.
Entrem en matèria.
Crec que abans de començar hauria d'haver una explicació al nostre
viatge. Dona explicacions, per favor.
Bueno, el cas és que la plataforma de distribució de música més escoltada, no es poden dir marques, no?
No, ens han vetat bueno, posar cançons existents.
Cançons.
Llavors hem d'anar amb cançons lliures de drets, vale?
Sí.
LOL.
Llavors, bueno, doncs...
Això és el que hi ha.
He considerat que era campament d'estiu i com que molta segurament us esteu fent la motxilla, no? Perquè tenim 10 anys i estem anant a campament d'estiu. Doncs bé, ens ha semblat que era una bona manera. Ja està, però de demanar perdó.
No passa res, sí, exacte.
Comencem, que ja tenim les convidades aquí preparades.
Som-hi. El nostre primer convidat és l'Alejandro Gil, de Lane Casting. Era el cervell rere repartiments de ficcions com Olimpo, Élite, Self-Tape, Mariliendre, A través de mi ventana, Mala influencia, Cuento perfecto, Mame Mayo, Temporada 2 de Cardo, Escape, No matarás, podria seguir eternament, perquè és una persona molt ocupada que treballa molt. En fi, hola Alejandro, benvingut.
Hola.
Bon currículum, eh?
Ja veus, ara estava sentint i dic, hòstia, sóc jo.
Sóc el millor. Sí,
que fort.
Sí, soy.
Sóc el puto.
No, però sona millor del que és.
Ara ens ho explicaràs. Sí. La nostra segona convidada és l'Ana González, que ella és la directora de càsting responsable dels repartiments de El Cuerpo en Llamas, Els Encantats, Beerbox Barcelona, Bienvenidos a l'Eden, Foodie Love, és que fortíssim el que estem fent un recopilatori, Les Distàncies, la segona temporada de Benvinguts a la Família, Disco Ibiza Locomía, Alumbramiento, También esto pasará, Te quiero imbécil, Donde caben dos, caben tres, també entre molts altres. Benvinguda, Ana, un plaer tenir-te aquí.
Gràcies.
Heu sentit que els projectes que hem dit us representen com a directors de càsting?
Uau, comencem fort. Sí. No, alguns sí, altres no tant. Bueno, no sé, o sigui, al final no, fem una mica de tot, sí. Sempre. Sí.
Quin diríeu que ha sigut com el vostre millor càsting o el que us emporteu una mica al cor o el que més us representa o el que més us representa, que no vol dir el que hagi sigut més exitós o menys, el que vosaltres més us representa.
Jo sé quin diràs tu, Alejandro.
Home, jo és que sent una marica una mica loca, Mariliendre, no? O sigui, claro. Què diré?
Clar.
Però perquè és mi movida, o sigui, claro. És una fantasia.
Bona
absoluta.
Música.
I musical,
no?
I risses, i tot de mariques, sí.
Perfecte.
Anna?
A mi, em costa molt, dir... Justament crec que les coses, al final anem millorant tots, no?, amb el temps, crec que les coses que em representen més són les que he fet últimament i que encara no es poden dir. Crec.
Home,
no. Però, no es poden dir, però no per res, perquè encara no s'han... Vull dir que les direm i ens quedarem igual perquè no les ha vist ningú. Uh-huh. Crec que sí, que el que he fet últimament és del que estic més contenta.
Està per veure.
Sí,
i perquè són ficcions que els personatges tenen més a veure amb la teva realitat o pel codi de la pel·lícula o la sèrie?
Una mica tot. Però sí que tinc la sensació que últimament m'han tocat com fer projectes que eren a primera vista des del punt de vista de càsting com un repte i complicats, i vaig tenir els meus dubtes de si me'n sortiria o no, i al final sí, llavors crec que estic contenta.
Perquè ara que deies, perdó per entendre-ho, però un repte i complicats, què vol dir això en el món del càsting?
Home, doncs que a vegades hem de buscar coses... O sigui, per exemple, per mi, repte absolut va ser Olimpo recentment, que era una sèrie que tracta de deportistes d'èlit que estan preparant-se per les Olimpiades, i penses, ostres, com farem això? I que sigui creïble, com trobarem no només gent que sigui el personatge, que siguin bons actors, que puguin encarnar, no?, tota aquesta història, sinó que a més tinguin el cos, les capacitats físiques, clar, que puguin aguantar. Llavors això és un repte absolut que dius, com m'ho faré? I jo veig la sèrie ara i dic, com ho vam fer?
Clar, sí, jo pensava a l'Olimpo que s'havien passat com 2 anys entrenant, perquè flipes.
4 mesos.
Flipar. 4 mesos. Comprimit.
Comprimidíssim. Bueno, però amb nutricionistes, amb coaches esportius. O sigui, una locura. O sigui, jo voldria ser part del cas de la segona temporada i que em paguessin això.
Que et paguin per estar en forma. No?
Crec que com a actor és xulíssim, no?, que et passi això, que t'ho pagui la productora, aquest tipus de preparació, no t'ho hagis de pagar tu. Perquè habitualment l'actor es paga el coach, l'actor es paga tot.
Clar, és que aquí està el tema de qui està darrere i molts cops doncs, no estan els mitjans. Quan estem parlant de plataformes com Netflix és quan veus de sobte el despliegue, no? O sigui, jo, per exemple, per Olimpo vam portar a una persona d'Uruguai a Madrid només per fer un càsting. I van pagar un vol. És que és una cosa...
Que fort.
Que no, inaudita. Que,
inaudita. Inaudita, saps? I és com, en plan...
A vegades no
com?
Paguen ni l'AVE, no?
Claro,
no,
però, clar, és com... Pues no, lo traemos. I és com, oh, uau, clar, és que això és fer una cosa amb mitjans. En plan, volem aquest actor, el volem veure a Madrid, el portem a Madrid. Uh-huh. És com, vale. Clar, ja, bueno, es fa bé. O sigui, és com s'ha de fer. També és veritat que com a actor has de voler posar-te... entrenar, fer-ho bé, o sigui, no tothom ho va fer tan bé. No diré noms, però no tothom ho va fer tan bé. Però en general... És increïble la feina que vam fer de preparar-se físicament.
I vosaltres, com a directors de càsting, clar, nosaltres ens preguntàvem quina és la vostra vocació, si és que en teniu, o què us ha portat a ser directors de càsting. Perquè, no, vull dir, com un diu... És això, seré
sí,
directora de càsting.
D'aquest és el camí.
Com coi sí. Arribes aquí?
Jo és que vaig començar sent tècnica en rodatges, jo era segona ajudant de direcció i vaig estar molts anys fent pel·lis com a tècnica i va arribar un punt que m'agradava molt la meva feina, però que bueno, ja feia projectes molt grans que m'implicaven sempre anar quasi sempre a rodar fora. Vaig ser mare i vaig decidir que volia fer un canvi. I vaig ser mare i en rodatge ser mare és complicat, sobretot si la teva parella, com en el meu cas, també és tècnic de rodatge. I ja feia temps que em rondava pel cap jo ja tocava molt la part d'actors, com a segon de direcció ja és molt
et menjaves molta merda, pots dir-ho també?
Exactament, sí.
Perquè el segon de direcció...
Exacte, i em cagava amb els directors de càsting molts cops. Clar, clar. Sí, sí. I rei, vaig decidir que volia intentar i vaig anar cap aquí.
Molt bé. Alejandro?
És que jo crec que realment no hi ha... Jo no conec cap director de càsting, directora de càsting, que digui... Jo volia ser director o directora de càsting. No, tothom hem acabat superràndom aquí.
Tothom, i tothom ve de llocs molt diferents.
És veritat. Sí, és com, però, i crec que en part també és perquè com que no se'n parla de la nostra professió, com que només tens una idea de... El, bueno, anava a dir una paraulota, però el cabron estereotipat que surt a totes les sèries amargat, no? Com que només tens aquesta idea.
O que jo us deia abans Noemí Galera.
O Noemí Galera.
Que... M'he quedat morta que aquest sigui el referent.
Home, sí, és el referent. La Operació Triunfo, jo durant molt de temps ho vaig dir. M'encantaria ser Noemí Galera.
Literal. O sigui, només hi ha aquests referents. Sí. Llavors jo crec que com que no tal, doncs no tens referents i ningú pensa en això com una opció. Jo vaig acabar super, o sigui, de la forma més random. O sigui, jo estava fent de Joan de producció a un teatre, al microteatre.
Ah, sí,
al miniteatres. Jo estava jugant allà, en plan, literalment, chico para todo, de moure 13. I vaig entrar-me, que estàvem fent una pel·li aquí a Barcelona, en necessitaven ajudants de producció, vaig estar al rodatge, un actor va caure, o sigui, va caure que no podia rodar, necessitava un actor pel dia següent, i com que jo coneixia actors del teatre, vaig recomanar un actor. I per recomanar aquest actor, aquesta productora em va dir, escolta, rodem un videoclip, tu no coneixeràs cap actor la setmana que ve que pugui rodar un videoclip.
Ah,
I així vaig començar a fer càstings.
Uau.
Perquè així com l'Anna, és Anna González, direcció de càsting, tu ets Lane Casting.
Sí.
Això què vol dir? Que és una empresa...
Sí, en el meu cas, nosaltres som una empresa, som tres socis, estic jo, està la Judit i està la Hannah a Londres, perquè també tenim oficina a Londres. I el tema és que com que jo vaig acabar treballant en aquesta productora, ja vaig conèixer la Judit i llavors vam començar com a duple i vam crear l'empresa. Bueno, va ser com molt natural, pas a pas. O sigui.
I diríeu que el càsting és un sector on hi caben, diguem-ne, molts actors frustrats? Perquè a mi també havia arribat, com que hi ha molta gent que es dedica a la direcció de càsting i al càsting, que gent que volia ser actriu, actor, no li ha anat massa bé la cosa i ha dit, pues,
com
mira,
és habitual, també diré, perquè el normal és que no, tiri.
Clar, clar, exacte.
Sí, no? Bueno, no ho sé.
Tampoc en conec tants, tu en coneixes molt.
O sigui, frustrats, ja... no ho sé. O sigui,
Ja, potser hem sigut una mica agressius.
No.
Ens referíem a que...
Però en coneixes molts que vinguin de ser... O sigui, en coneixem, que eren actors. Però justament el que dèiem, que molts altres...
També crec que és un background interessant. Vull dir, conèixer la feina... Jo vaig estudiar interpretació. Sí, llavors, clar. Al final també conèixer la feina de l'actor és perfecte, perquè també pots posar-te la pell de l'actor, no? Però...
Bueno, i saps percebre quan és una bona actuació i quan no, perquè a veure, a mi sempre em passa amb l'Iñaki o amb altres amics actrius i actors que tinc que m'encanta escoltar-los com parlen d'interpretació, perquè jo m'he donat que no tinc ni puta idea de valorar amb actors. Ah, ho fa molt bé aquesta persona. No ho fa bé, Alba. Jo, ah, no.
Ara no deixis de hater,
No, o al contrari, em dius, aquesta actuació és boníssima i m'agrada fixar-me perquè llavors si tens aquest background, doncs evidentment tot això
de totes formes, de ser frustrat també té un doble, perquè jo, per exemple, bueno, ara vaig a dir-lo, va.
Sí, vinga.
Jo vaig fer les pràctiques de la meva universitat a Londres i vaig estar ajudant de càsting d'una directora de càsting de Londres, que no diré el seu nom, però ella era una mica una actriu, frustrada o no, frustrada, no ho sé. Sí. I jo li vaig preguntar, per què només fas càsting d'anuncis? Per què no fas el salt a fer ficció? I em va dir, perquè no podria...
Massa dolorós, no?
Perquè veuria actrius i pensaria que jo ho puc fer millor. Clar. I vaig dir, què? I llavors és com, els anuncis, vale, perquè no em generen enveja, però jo no faré càsting de ficció. Vaig pensar, ostres...
Clar, té sentit.
En realitat, t'has protegit ella mateixa.
Sí,
en realitat, s'està protegint.
I també hi ha una aguda... Perdona, digues, Anna.
No, he dit que té sentit, això, que és comprensible. Sí.
Que també sentir frustració tampoc és res dolent. És a dir, una cosa que la tinguis mal col·locada, però acceptar dir, mira, jo he provat una cosa, no m'ha anat bé per aquest camí i m'estic reinventant perquè conec el món i sé que puc fer aquesta feina...
I vull seguir vinculat o vull seguir almenys en el mateix sector, potser no vull allò fer un canvi radical i obrir una arboristeria, que no sé, podria passar, pues no, vull seguir vinculat a això i aquesta és una via. Sí. I les entranyes del sector del càsting, quan dic entranyes, vull dir, és un sector on hi ha també cops de colze, de competitivitat, o és un sector...
Entre nosaltres, vols dir?
Sí.
No.
Jo crec que no.
De
fet, la meva millor amiga és directora de càsting, la Blanca.
Sí, que va venir. Va ser l'única directora de càsting que ha passat per aquí, ara.
Ah,
sí.
Jo crec que no, al contrari, jo crec que...
Som bastant col·legues, i de fet diria que des que vam crear l'associació, més encara. O sigui, jo sí que trobo molta més pinya, ens recolzem molt, tal. No crec que hi hagi mal rotllos.
Sí, no hi ha aquella cosa de, ah, quina ràbia que l'estan trucant per fer els càstings de les millors pel·lis, jo vull aconseguir allò, jo vull aconseguir l'altre. O sigui, com quin és l'objectiu compartit, el somni de qualsevol director de càsting?
Wow.
Jolín.
El somni. O sigui, a veure...
Currar.
Sí, sí.
Que et vagin trucant. Al final, jo crec que el somni és que facis una pel·lícula, una sèrie amb un director, amb una productora i que quedin tan contents que et tornin a trucar.
Sí.
No? És una mica això.
Sí. I també, també hi ha una part d'ego de trobar el pròxim talent, no?
Sí, clar.
També està...
Sí, de descobrir.
Descobrir. És clar, que clar, clar. N'espone bastant, això, sí. En general. Sí,
sí.
Sí. O sigui, és molt guai, també. O sigui, a mi em passa, en plan, a vegades, d'algú que...
Perdona.
No, dic que algú que has trobat i de sobte el veus imprès a la Gran Via de Madrid i dius, ostres...
Jo soy el motivo del qual aquesta persona està
ahí. És que és molt heavy. O sigui, a mi encara em sorprèn i espero que em segueixi removent, això, saps?
Diríeu que us atreviríeu a dir que heu descobert algú?
Home,
I qui?
Jo, Milena Smith, o sigui...
Ets
clar,
tu,
jo
eh?
Vaig fer No mataràs. Uau. Ella no havia fet pràcticament res. Sí. Llavors, clar, jo...
Tenim una... aquí el descobridor de Milena Smith, és sí. Fortíssim.
Bueno, això. Hi ha tanta gent, no?, que els primers projectes... O sigui, la Clara Galli, per exemple, Galler, també.
Hi ha bastants. I parelles.
Bueno, t'anava a dir, perquè la Clara Galli i l'altra...
Home, jo vaig fer Punto Perfecto. Ah! Diguem-ho! Diguem-ho!
Ara ja entès per on anaves, vale. Estava en parella.
A veure, fent l'entrevista, preparant-la, i quan ella em va dir Cuento Perfecto, jo li vaig dir, hòstia, pues bastant increïble Alejandro, perquè va ficar juntes dues persones que supuraven química
i
que actualment són parelles. I ella em va dir, no sé si en aquest cas, el Cuento Perfecto, quan era per Netflix i tal, els protagonistes ja venien escollits. No ho feia la direcció de càsting. No, va ser tu, eh?
No, van fer proves.
Molt bona vista.
Van fer proves. O sigui, és un procés col·lectiu. La decisió no va ser meva última. Es van provar diferents parelles. Clar, evidentment, jo, o sigui, és una potra absoluta que segueixin junts. Encara estic esperant un jamón serrano que m'envin. Jo espero que aquest
padrí
me l'envin.
Padrí de bodes, encara que sigui.
I bueno, és veritat, i ara Nuno Gallego i Clara Galle.
Sí, sí. Que t'anava a dir, perdó, perquè...
Són parella.
Però ells ja m'han confirmat, de festa, que si es casen jo tindré un moment en
perfecte.
El speech. Perfecte. Això ja m'ho han confirmat.
Perfecte. Això és fer molt bona feina, eh? Sí. Això és fer molt bona feina. Gràcies a tu tenim gossips en aquest
país. Sí, ets un matchmaker en tota regla, eh?
Ostres, això passa.
Anna, tu, quin descobriment?
Buah, tio, és que no sé, clar, després d'això no em ve res al cap. No sabria què dir. No, jo crec, a veure si em s'explica, l'Alejandro ara ha fet unes quantes sèries de xaval jove sí. Això, i llavors vull dir que no sempre es dona la possibilitat d'anar descobrint a gent. Crec que jo he més com ofert o proposat a actors que ja eren potser més coneguts per coses diferents i que ha quallat.
Sí, per canviar de registre.
Exacte.
Bueno, jo vull recalcar aquí que posessis a la Mament Duc com a mare de l'Úrsula Corberó. La Mament Duc, jet lag, sí. De teatre.
Què m'has de dir?
Que, bueno, increïble.
Però et va agradar o no?
Em va encantar. I era un registre superdiferent al que se l'havia vist. A més, que ella és meravellosa, ella és encantadora.
Del Cuerpo Llamas estem parlant.
Encantar, eh?
Del Cuerpo Llamas.
Sí. De mare de l'Úrsula Corberó i es pensar, molt bona decisió de càsting.
Sí. Hi ha vegades que segur que a Alejandro li passa també. A mi això és una cosa que m'agrada molt fer. O sigui, de treure actors que estan com encasellats en una cosa i que em semblen bons actors, però fins i tot que a vegades penso que està desaprofitat, no? El típic actor de comèdia que sempre fa comèdia i que de sobte... Pues això és una cosa que m'agrada molt fer. Però sí que és veritat que a vegades ho deixes anar així, no? En una reunió de càsting i et miren com... O sigui, tu no has entès res.
Estàs boja, no?
Clar, i dic, bueno... Provem-ho, o sigui, ja està, en dic 10, bueno, pues aquest és una mica boig, provem-lo. Pues,
moltes vegades funciona.
O sigui, les etiquetes confirmem que existeixen, no? Com que hi ha com...
Sí. I a més també, o sigui, està molt guai això que dius, perquè a mi també és un dels exercicis que faig constantment d'intentar treure-me-les. A vegades com vas a sota cavall o rei perquè és que estàs en el procés i estàs superestressat i has de fer 30.000 personatges de diferents produccions i a vegades és el que et surt més fàcil. Però alhora és com, vale, anem a parar-nos i anem a pensar fora de la caixa, anem a intentar coses noves, no? I quan passa això és increïble. I quan et trobes... T'has de trobar també el projecte on poder
totalment.
Fer això.
Sí.
Jo, per exemple, a Mariliendre, pues, jo què sé, rescatar la Nina, el Mariano Peña, aquests personatges... Clar, però de sobte és com... Et trobes algú que et diu... Sí.
Clar,
és com,
exacte.
Ah, que guai, vale, anem a provar-ho.
Algú que molts cops han de ser molts algús.
Sí, molts algús.
Aquesta és una cosa del càsting.
El cas de la Úrsula Corberó i el Quim Gutiérrez amb el Cuerpo en Llamas, que és un càsting... espectacular. O sigui, crec que tots vam veure allà l'Úrsula Corberó i vam dir, clar, és perfecte per fer de Rosa Parat.
Sí, l'Úrsula Corberó segur que venia donada.
Això t'ho anava a preguntar. Això venia donada o hi vas tenir poder de decisió?
No, venia donada, eh?
No. De fet, El cuerpo en llamas és un dels pocs projectes de Netflix que jo he fet, que vam començar...
En blanc.
Quan tabula rasa.
Wow.
A més de que tu veus i ja, ja és un clip directe. Vull dir, ja vols
bueno, és una cara que et ven el projecte
però,
sol.
Però també amb un crim que havia passat a Catalunya i recuperar Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez, és que allò va ser tremendo.
Però en un primer moment... Tothom es va... O sigui, el primer cop que es va dir Úrsula Corberó va ser com que venia a fer Berlín, un personatge de... Bueno, una tia molt dura, no sé, res a veure. Va ser com... A veure...
Bueno, i també internet i els mitjans de comunicació, perquè també us anava a preguntar això. Què passa quan es critica o es qüestiona doncs els personatges, un càsting? Perquè passa molt sovint.
Molt. Sí, sí.
No només abans de que s'estreni el producte, la pel·li, la sèrie, el que sigui, perdó per dir-li producte.
No, és un
producte.
Són productes que es consumeixen.
Sí, sí, exacte.
I a vegades també després, vai amb l'actor perquè l'heu posat. Com ho porteu, això, vosaltres?
Uau. O sigui, he après amb el temps. O sigui, al principi...
Era dolorós.
Era dolorós. Sí. I a més, un dels primers projectes que vaig fer, que era a través de mi ventana, clar, basat en un llibre que han llegit milions de persones, anuncien el càsting i tothom és com... No té els ulls d'aquest color perquè no sé què, llavors no és com jo me l'havia imaginat. No. Perquè... És com, clar, evidentment... Que no
per la gent, aquests personatges són la de la seva propietat, quasi. Sí. Jo recordo un Harry Potter, quan va passar...
No, Harry Potter, crec que ara no es pot parlar de Harry Potter.
Pip, 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 vale? Pip, 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 pip. Però quan va sortir, saps? Jo recordo que era com... El Harry, com
fent una sèrie de Harry Potter.
Sí, de fet... Em consta, perquè un amic meu que és actor a Anglaterra, que ell és irlandès, li han oferit un personatge, la seva filla és trans, i ell ha dit que no, que ha renunciat al personatge, i es veu que és un que està passant molt, que estan oferint... Perquè la J.K. Rowling ha embogit i s'ha convertit en la villana de la història.
És molt fort.
Una persona completament dolenta i malvada, i mira...
Borrarem l'autoria del llibre. Sí, sí. I com ho portes tu?
Pues això,
si primer mal, deia l'Alejandro, no? Sí, si primer dolor.
Hi ha cops que és dolorós, perquè al final nosaltres fem la nostra feina, no? I la intentem fer sempre el millor que podem, i tampoc tenim la decisió final, vull dir que... Que amb això no vull dir que quan diuen que el càsting és fluix, nosaltres diem, claro, és que no va con nosotros. Yeah.
No.
Però, bueno.
Però tu relativitzes.
Sí,
no li agradaràs a tothom. Exacte. I a més també, a mi una cosa que em va passar a través de l'internet, que es va criticar molt al principi, abans de que sortís, només amb la primera imatge...
Sí. I després ha acabat agradant molt.
Va funcionar, sí. I després, no només això, sinó que els dos protagonistes han tingut unes carreres espectaculars, sí. Llavors com... Bueno, vas aprenent, vas aprenent. Uh-huh.
Ara, Tana, com que no teniu l'última decisió, com no és vostra, que això és una cosa que crec que la gent no sap, que no forma part de la indústria, que es pensa que sou... O molts actors s'ho pensen, inclús, que sou vosaltres qui trieu els membres que conformen un repartiment. I vosaltres, quina és exactament la vostra feina? És a dir, exerciu de filtre o us escolten si dieu no, aquesta és la persona que ha de ser...
A veure, cada projecte és diferent, però sí, nosaltres bàsicament el que fem en un principi és donar propostes per cada un dels personatges, no? O sigui, nosaltres fem un desglòs del guió i li oferim al director o als productors propostes per cada un dels personatges, i després normalment ens encarreguem de fer les proves presencials dels que han agradat, no? El director d'aquests 15 que tu has presentat diu, mira, m'encaixen 7, i els hi fem una prova presencial. I a partir d'aquí... Depèn del projecte. Sí. Hi ha projecte que tens molta feeling amb el director i que vas molt de la mà i que acabes tu 150% o no sé quant percent del que és, i hi ha altres que no, que la decisió, i sobretot, bueno, molts cops hi ha una plataforma darrere,
s'acaba l'avant i
el final. Els productors,
i no saps qui ha triat. Exacte, dir, algú en un despatx de Mèxic.
I segur que a casa una mica penseu... que jo havia pensat era millor.
A vegades sí, a vegades a vegades és que cada projecte és diferent.
Sí,
però sí que és veritat que, nosaltres som aquest primer filtre i al final també, com que som els que també estem treballant amb els actors dia a dia, els que els veiem dia a dia, els que estem gravant les proves també, molts cops sí que se'ns escolta la nostra opinió.
Sí. I us agradaria tenir més poder de decisió o ja està bé no tenir tota la responsabilitat?
A vegades penso que no està tan malament no tenir tanta.
Sí.
Perquè a vegades com, vale, ja està, heu escollit, si passa alguna cosa...
No, i al final, després hi ha la persona que els dirigeix i que ha d'estar còmode en
total.
Aquest càsting, que és un director.
Clar, clar.
Llavors, jo a vegades puc considerar que per aquell personatge hi ha una actriu que jo crec que és evident que és la que està bé, i ho dic, però si al final és com, no, mira, jo m'encaixa més l'altra, doncs ja està, jo no insistiré. O sigui, jo ja t'ho he dit, i probablement tu saps com treballaràs i t'encaixa més l'altra, i ja
està. I després molts cops vas a tope amb aquesta opció i ho veus, i la majoria de vegades és com... Vale. Sí. Vam fer bé.
Sí, exacte.
Sempre,
sí, sí,
no, sí, jo sí. Sempre acabo pensant, ostres, vale, tenia dubtes, vaig estar fins a l'últim moment, però al final tot surt i tot és per alguna cosa.
A mi això em passa molt quan cau un actor, no et passa?
Sí.
Cau un actor de sobte que tenies no? I és un drama és absolut un drama. I sembla que s'enfonsa i quasi sempre...
Trobes alguna cosa
millor. El que ve després és millor.
Sí, sempre,
o almenys
sempre.
Ens quedem amb aquesta sensació.
No, però, clar, perquè no saps quin camí t'hagués portat l'altra opció, però alhora és com, al final, jo sempre ho dic, sempre els dic als directors, quan cau una opció del que... Perquè tots estan...
Sí,
al final,
sí.
És o sigui, ja quan ja tens un actor tancat, és com... Tothom està pensant en aquest actor, rellegeixes els guions i ja el penses a ell, és com tothom té aquesta imatge. Llavors, quan de sobte no ho pot fer... És literalment perdre algú. És
sí,
un
sí, sí, sí.
Llavors, com...
Perquè ja t'havies imaginat com seria allò amb aquesta
llavors
persona.
Llavors entrem en el moment de la locura d'intentar trobar algú que sigui exactament igual que aquesta persona. Llavors jo he de fer aquest moment de... No trobarem ningú que sigui
exacte.
Igual. Vale? O sigui, això
tornem
no passarà. Tornem a començar. Trobarem algú que serà diferent, que ens portarà una altra veu.
Exacte.
I del que ens enamorarem en el camí. Però he de fer com aquest speech molts cops sí. Perquè és un procés.
Tots dos formeu part d'Abdice, que és com l'associació de directors de càsting d'Espanya. Entenc que, imagino que dins d'aquesta associació deu haver com dues faccions, com una potser més conservadora, més xapada a l'antigua vieja escuela, i l'altra com més transformadora, moderna. Això és real?
O sigui, no crec que hi hagi com dues...
Agafa't un cliente de... Com respondre?
A veure, qui contesta dels dos?
Jo diré que jo crec que no és que hi hagi com... old school, new age, no crec que sigui aquest rotllo, però sí que jo m'he adonat un cop ja estic a l'associació de que hi ha moltes maneres de treballar diferents.
Totalment.
Jo m'he adonat molt d'això, i cada cop m'ho he adonat més de que, bueno, o sigui, no és tan homogeni la forma en la que treballem.
Què vol dir ser més conservador o menys en el món del càsting?
Que ho expliqui l'Iñaki, no?
A veure, vale, sí, està bé, em sembla bé.
Perfecte.
Estic encantat de rebre aquesta pilota. O sigui, crec que hi ha, doncs, per exemple... Parlar que és una feina creativa, doncs a l'hora de tenir imaginació, a l'hora de repensar els perfils, a l'hora de representar minories, hi ha molta gent que tendeja al que ja coneix, que és lo segur, no? De, lo que la gent ja coneix és no arriscar-se. Una mirada més moderna doncs, seria, doncs, si busquen una noia tímida, proposar una noia racialitzada, perquè les noies racialitzades també poden fer de noies tímides. No només una noia blanca, pàl·lida, esprimatxada, que sembli que surti un sanatori victorià. Doncs no és l'única opció de noia que pot fer... de noia tímida, saps? Doncs és pensar thinking out of the box, saps? Com intentar repensar i crear nous referents, penso jo, és com jo ho penso.
Sí, sí.
I representar la realitat.
Sí, exacte. I també crec que té molt a veure el context en el que ens vam conèixer tu i jo de crear un càsting segur i tot plegat, crec que té molt a veure amb això, no? De fer de la sala de càsting un lloc on l'actor no vingui a fer un favor, sinó que sigui una cosa com d'un intercanvi, d'una sessió de treball, que crec que els directors de càsting que són més joves, jo almenys ho noto quan vinc a fer proves, que no és tant abans de tens un quart d'hora, fas dues coses separades i te piras a tu casa, sinó que són com més sessions de treball, de...
En el que vas provant i vas trobant
exacte.
Coses i vas veient... Jo, clar, això és una cosa que em passa bastant, que és que molts actors et diuen... Quan acaben un... Suposo que tothom et passa.
Tot el rato. Que és com, però d'on veniu?
D'on veniu?
Que,
o sigui, amb qui feu càsting?
Més guai, que moltes gràcies que m'habla... No,
bueno, pues, bueno, no sé, és com és que treballo.
Però saps? Perquè hi ha hagut tothom... molta violència en el món del càsting.
Ja te digo.
Sí,
ja
sí,
te digo.
Jo no ho sé, però
jo
realment...
Jo tampoc no he fet mai càsting.
Però com que rebo aquests feedbacks...
Allò, allò que veiem a les pel·lis, no? No sé, hi havia pel·lis on hi havia escenes de càstings i era com una cosa com molt freda, entrava la gent allà i hi havia sempre aquest malhumorat o aquella persona molt agressiva que t'instrumentalitzava, et tractava com...
Però això
com un
passa,
de carn.
Sí, passa, sí, passa.
És que...
Sí, passa. Jo crec que ara passa menys, també, perquè ara també hi ha molt el self-tape, gravar-te des de casa, i també ha agilitzat molt els processos, però sí, passa. O sigui, a mi en un càsting m'han demanat que em tregui la samarreta. En un càsting, el director de la pel·lícula, que crec que t'ho vaig explicar l'altre dia, em va començar a preguntar coses de la meva vida privada, de l'últim que se't va morir algú, com és la teva relació amb ton pare, com una entrevista que pensava, hòstia, això, o sigui, està rozando ja lo violent,
clar.
Per acabar agafant a l'Oriol Pla, que dius... Perquè has fet entrevista de tots els nois de la mateixa edat a Espanya, has acabat agafant el més famós, no ho entenc. Vull dir que realment t'era igual la meva realitat. No sé si estaves fent treball de camp buscant noves capes pel personatge, però has anat a agafar algú que és super talentós, però no has anat a buscar un personatge d'estic buscant aquesta persona que ha de ser important que tal, saps? Vull dir que s'han vist moltes coses.
Uau.
També m'ha passat, per exemple, jo vaig conèixer la Laia Manzanares a un càsting que ens van dir, hola, què tal? Us mengeu la boca, sisplau?
Clar, és que això és una de les coses que veus que...
I ens vam menjar la boca, hem acabat sent íntims amics, però...
Sí, sí.
I ens vam menjar la boca.
Ens vam menjar la boca.
Confirma-vos.
Això és una de les coses que des d'Abdice justament és del que més estem treballant últimament, no? bueno, de que el lloc de càsting sigui un espai segur per l'actor a tots els nivells, des de que no hagis de patir maltractament psicològic fins a que hi hagi coses que no se't puguin demanar, i menys en un primer càsting. Sí. No pot ser.
I sobretot ser conscient de la situació en la que es troba l'actor, actriu en aquell moment, que és com vols la feina, llavors et sents una situació de vulnerabilitat.
Totalment.
Inherent en el fet que tu vols la feina. Llavors, tot el que et preguntin, tot el que et demanin, ho faràs.
Bueno, és una relació, en realitat, de... abús de poder, d'alguna manera. Sí. Perquè, bueno, d'alguna manera, ja no d'alguna manera, perquè la persona de càsting és la que t'ha de donar o el somni de la teva vida o un som al que arriba a final de mes, i segons amb quines circumstàncies arribin persones allà, persones vulnerables també, persones que poden haver passat doncs, per múltiples situacions, tu et veus allà en una sala i diràs que sí a tot el que et demanin, des de la desesperació de voler
doncs
una feina.
Això, exacte. Costa que tothom ho entengui.
Sí.
O sigui, no tothom a l'associació al principi entenia que un actor s'està posant en una situació vulnerable. Llavors, és una feina... Per això dic que ens hem trobat... O sigui, la feina que estem fent és de trobar uns mínims, no? De, vale, entenem això, passem a una altra, passem
a l'altra. Sí, hi ha gent que encara va al càsting des d'una manera molt diferent a...
Sí. Com... De fet, tu i jo ens vam conèixer l'altre dia en una xerrada que de l'East for Talent, on es va despertar un debat superinteressant, perquè aquest protocol... proposa una clàusula que jo no vaig acabar d'entendre, que era que en una sala de càsting no es podrà preguntar per l'orientació sexual a un intèrpret, que...
Cosa que abans es pregunta. Explica-ho bé, això.
Bueno, que, no, aquest protocol per protegir, per fer del càsting un espai segur, és a dir, doncs evitar que et puguin citar en un hotel o a casa del director, o que t'obliguin a menjar-te la boca amb algú que no coneixes de res a una prova sense un coordinador d'intimitat. O sigui, com...
Coses que passaven.
Coses que passaven
si
i que estaven molt normalitzades. Coses que et deixen el protocol i dius, home, clar, és una obvietat. Doncs no és tan obvi. No és tan obvi. Però una de les clàusules que proposava aquest en protocol era que no es pogués parlar de l'orientació sexual d'un intèrpret d'una sala de càsting. I jo aquí vaig preguntar, per què? Es va generar un debat molt interessant, amb el que sempre quan trec el tema, no tothom està molt d'acord amb mi, perquè és un tema que desperta moltes asperezas, que és, per exemple, també el tema que sigui una indústria completament homòfoba, racista, gordòfoba. Jo sempre pregunto per què desperta el fet de que actors heterosexuals tinguin accés a fer projectes de personatges LGTBI.
És una pregunta que l'Iñaki sempre fa, però avui té més sentit que mai.
Bueno, i de fet, crec que tu i jo l'hem parlat moltes vegades.
Què penseu vosaltres d'això?
Crec que és interessant com a debat.
A veure, és un temazo.
Exacte.
És un temazo, comencem dient-ho així. O sigui, sí, és un temazo. Jo tampoc és que crec que tingui com la resposta. No. Crec que cada projecte és un món. I dit això, també he fet Mariliendre, on estic orgullós de dir que tot l'elenco és LGTBI. Mm-hmm. Vull dir, l'elenco que ho ha de ser, no? Però és veritat que, en aquell cas, per exemple, jo no li vaig preguntar a ningú per la seva condició sexual. Era com que va sorgir d'una forma natural. I crec que també és una mica com s'ha de fer. El tema de preguntar-ho, entenc que és delicat perquè també implica justament això que deies abans, de, igual que potser a tu et semblava molt intrusiu que et preguntessin per si això del teu pare, si havia mort el teu pare, doncs, pot ser intrusiu per una persona que li preguntés la seva sexualitat. Llavors, entenc que s'hagi de protegir això, però alhora també el que crec que és molt important és que posem sobre la taula la realitat que amb l'Iñaki he parlat molts cops, que és de que hi ha molts actors del col·lectiu LGTBI que només poden optar personatges del col·lectiu LGTBI. I és una realitat, perquè és que no, perquè la indústria és així, és homòfoba en alguns aspectes. Llavors, siguem conscients d'això. Llavors, jo crec que...
Jo el que plantejava aquell dia és que crec que el que pretén ser una protecció cap a l'intèrpret, en el fons, està reafirmant que és una indústria molt homòfoba, no? De com això passa i et poden oprimir, et poden reprimir per ser homosexual, anem a deixar-ho fora de la conversa. I això perpetua aquest sistema d'opressió silenciosa.
I a més és que, al final, se't pot girar en contra tan ràpid, perquè llavors algú et dirà, vale, doncs llavors tu no facis papers d'heterosexual. Jo no ho diré, òbviament, però és que és tan fàcil rebatre. Aquest és el meu gran...
Clar.
Aquest és la meva gran, el meu gran... No? El que sempre ens plantegem, quina és la millor manera
però
de fer-ho.
Saps què passa, Anna? Que ja no està passant. Vull dir, ja està passant que els actors homosexuals no deixen fer personatges heterosexuals. I com ja està passant, no tenim res a perdre.
Bueno, no tothom.
Bueno, ja n'hi ha que no ho diuen obertament, que aquest també és un tema.
Sí, però vull dir que jo sé d'actors no, gais que han fet personatges d'heterosexual i no hi ha hagut cap problema.
Clar,
però... I noies, actrius.
Crec que amb les noies és molt diferent, perquè crec que la indústria, a part d'homòfoba, és sobretot plomòfoba.
Parlem de...
Llavors, si un actor homosexual és extremadament normatiu, això, és musculat, no té ploma, com el... I perdona que et digui, jo a la meva vida conec tants homes heterosexuals amb ploma, però tants...
Clar, és que...
Aquesta idea de la masculinitat canònica és absurda.
Sí, però és que molts cops és això que és, tot connecta, no? Al final treballen sobre clichés, llavors el que volen és algú que ràpidament l'espectador pugui llegir i dir, vale, este es el amigo hetero, el amigo no sé què. Llavors és com que a vegades et trobes en projectes en els que no hi ha espai per poder trencar això.
És a dir, vosaltres com a directors de càsting no podeu canviar-ho. És a dir, vosaltres no podeu dir en una sèrie, una pel·li, el que sigui, un personatge amb LGTBQ+, i dir, jo crec que per aquest paper l'ha de fer una persona del col·lectiu LGTBQ+.
Sí,
això
tant,
ho puc
ho
dir,
podríem dir.
Però després passarà
però
el que
després
passi.
Us diuen, doncs no, perquè jo vull el famós de torn que em donarà moltes més...
Sí, per això crec que
nosaltres
podem tenir com la nostra perspectiva.
Podeu ajudar, però no teniu l'última paraula.
I a més també jo crec que jo el que estic fent és compensar també en les petites victòries que van més enllà, o sigui, més enllà d'això de... pues jo què sé, doncs, posar a un personatge que no estava descrit com a res i col·locar un actor o un actiu trans en aquell personatge.
Exacte,
no?
I com això també ho he fet, sí.
Em sembla també molt... O sigui,
el que dèiem de crear nous referents.
Exacte, no? d'intentar com donar-li la volta i és com, bueno, i potser ningú s'ha enterat en el procés que sigui una persona trans, perquè no ho han de saber tampoc. Llavors és com, bueno... És com anar trobant la teva, no, la teva manera de trencar el sistema des de dins.
Clar, i teniu molt poques opcions on... És que és un pes que es mossega la cua, no? Perquè
exacte.
Fins al dia que no generin referents... O sigui, fins al dia que, per exemple, torno, una noia tímida i fiques una noia asiàtica, no? Hi ha moltíssims catalans asiàtics de tercera generació vivint a Catalunya, però com no es veuen a la pantalla, mai es plantegen que poden ser actors. Fins que no comencin a veure gent que ocupa aquests espais, no diran, ostres, em vull formar i intentar canviar en això. Però clar... El primer, dius, pues, potser tens molt poc on triar, saps? Perquè no hi ha gent que pensi que s'hi pot dedicar.
Bueno, com a les jugadores de futbol,
exacte.
No? Que les d'ara no, sempre diuen que no tenen referents. Si, jo tinc la sensació, no sé, que des de les plataformes, curiosament, això s'està com incentivant.
Sí.
A mi m'ho demanen molt.
Sí, jo crec que també...
Que hi hagi...
també estem... Hi ha una mirada des de fora cap a la indústria d'aquí que abans no existia,
exacte.
Perquè abans els productes que es feien aquí es consumien aquí i ja està. Ara, de sobte és com... Ah, què podem fer? Que els americans s'han adonat que poden fer sèries amb dos duros aquí a Espanya i que la veuen fins a l'últim poble random d'Indonèsia i és com... Vale. I llavors, què passa? Que aquestes audiències són audiències globals on, de sobte, la mirada és molt més oberta. Llavors, aquestes plataformes són les que, per mi, crec que també estan impulsant molt en aquest sentit.
I, de fet,
sentit.
Això, que t'ho demanen, que ho incentiven.
Sí. O sigui, a mi, per exemple, no m'han posat mai una quota de ha d'haver-hi això no m'ha passat mai, però sí que és veritat que el tema de la diversitat està sobre la taula. I això a mi em sembla un avançament molt
això
gran.
És el que volia dir.
Que pugui estar sobre la taula, que es pugui parlar, que... Ja em sembla una diferència molt gran com estava.
A mi, de fet, crec que teniu tota la raó. A mi el que em sorprèn és que això desperti rebuig, també. Que hi ha molta gent que es queixa.
Que es queixa.
Diuen
que és forçada.
Sí, que és forçada.
Inclusió forçada és com... perdó, el que era forçat era el que hi havia abans, que no representava
però
absolutament res
gent,
la realitat.
Però quan voleu dir públic, voleu dir actors.
Públic. Actors, sí, gent de la indústria inclús, d'hòstia, és que si avui no ets... no tens diversitat funcional, no ets dona, no ets racialitzat, costa molt més treballar, i penses,
sí,
potser callem una miqueta.
Sí. Ah, com si...
Potser callem una miqueta perquè...
Com si fos un privilegi, ara.
Bueno, és que
clar, com que els hi treu oportunitats.
Perquè després tots som molt d'esquerres, saps? Però després, quan et toca a tu prescindir d'un petit privilegi que tu tens i la resta no té...
Dilo.
Per fer-ho tot més accessible, acorda amb el teu ideari, el teu pensament, llavors ens molesta moltíssim perdre privilegis. Jo tinc claríssim que a mi no em toca fer un paper racialitzat o un paper que està escrit per una persona trans, perquè en el context que estem és superhostil. Jo si no dic, no obro la boqueta d'amb qui me'n vaig al llit, jo tindria tots els xecs de privilegi al món. Podria anar on sigui, però haig d'entendre que és un context superdesigual i que jo vull que hi hagi una cosa que estigui millor repartida i que tothom té el mateix dret d'existir que tinc jo.
Clar, jo no és que em sembli forçat ficar aquests... Em sembla forçat que et diguin exactament quants de cada un. O sigui, és com,
ja
ara sí que ho estem forçant. O sigui, jo ho tinc al cap, soc, no, una directora de càsting que ho tinc molt al cap justament això i sempre intento que hi hagi com, bueno, pues la màxima representativitat possible, però deixem una mica que jo proposi a on, saps? No? I era com, no, aquest personatge ha de ser així.
Suposo que també la discriminació positiva, per exemple, en el món del cine, les subvencions, hi ha d'haver un percentatge mínim de projectes fets per dones, i si no es posa sobre la taula, no, és molt difícil arribar orgànicament allà.
Sí,
no?
Sí,
llavors
està
potser cal passar per aquesta transició de discriminació positiva de forma obligada.
No, però per això t'ho dic, que jo crec que en això les plataformes estan justament fent un esforç que abans no es feia.
Sí, jo crec que és totalment així.
I escoltem una cosa, per vosaltres, o sigui, em podríeu dir quin és per vosaltres un bon referent de càsting i per què? No cal que siguin de pel·lis que hagueu fet vosaltres, si us voleu posar la medalleta, fantàstic. No. Però algun que digueu, veus, això per mi era molt bon càsting.
Ara és que tinc el cap d'estudi. O sigui, és que m'encanta. M'encanta, però crec que, per exemple, el que fa bé aquesta sèrie, que per mi és com el goal, és que cada personatge té el seu univers. Mm-hmm. I cada personatge és increïble. I potser no té una trama en la que coneguis a la profunditat del personatge, però és que t'imagines absolutament com és la seva vida, com és la seva habitació, com és... Tot això t'ho aporta l'actor, actriu, la decisió d'aquest actor. Llavors, per mi, és un càsting increïble. Evidentment, també ha d'estar acompanyat d'una història molt potent, de moltes altres coses, no? Però ara estic obsessionat amb l'estudi.
Menció especial al episodi que allò els feos estan intentant fer un càsting divers.
Increïble.
És aquell episodi és
increïblement real. És incòmode de veure.
Era una mica la paròdia. O sigui, el que explicava l'Anna format paròdia, diguem-ne, és exactament aquell episodi. Jo sé que quan ho explicava ho he pensat. He pensat directament en D'Estudio.
És que D'Estudio i Paquita Salas
Paquita Salas.
Estan tan lluny de la realitat, nois, de veritat. O sigui, és que són molt reals.
No és tan paròdic, eh?
No és tan paròdic. No és tan paròdic. I és... O sigui, hi ha hagut... Jo ho he comentat amb companys de he hagut de parar D'Estudio perquè m'estava trigarejant. O sigui,
és que jo crec que el que tu deies, Anna, potser el que fa més cringe és donar-te bé l'ordre, no de que tu hagis d'aplicar com aquests canvis que són positius, sinó donar-te bé l'ordre i és aquesta imatge de CEOs senyors fent això per salvar-se el cul, fent això per complir quotes sense que realment creguin que ho han de fer. Si fossin per ells, no ho farien. Llavors és com veure aquesta imatge, el que passa als despatxos i com es tradueix en la teva feina, és això. Jo crec que
és el que fa
que no t'acabis de creure i ho vegis forçat, perquè dius, per què ho estan fent exactament això, no? Jo crec que va més per aquí.
Sí, és que és això. Pressuposen que tu ja no tindràs aquesta mirada i que te l'han de com forçar i te l'han de esquematitzar molt i no cal.
Quin seria el teu bon referent de càsting?
Que difícil. El món és molt gran. Jo, per dir alguna cosa d'Espanya i de l'any passat, a mi m'agraden molt les pel·lis en les que de sobte, o les sèries, no veig els actors, sinó que veig els personatges. I Segundo Premio, per exemple, increïble. Em sembla que té un càsting espectacular.
Molt potent, sí, estic d'acord.
I segur que n'hi ha alguna altra.
D'Estudio però... Segundo Premio, boníssim. Sí. Talents, la veritat. Hi ha modes dintre del càsting per etapes, per moments, per exemple, ara què es porta,
què
es demana, què se lleva. Ara
ser
nosaltres els que instrumentalitzarem, perquè som les persones hostils de les sales de càsting.
No sé què se lleva.
Bueno, en sèries fins ara s'ha portat molt el young adult.
Young adult.
Ho podeu explicar, digueu-me exemples.
Sí, Élites... Sí que és veritat que ara mateix, com a actor, si tens entre 18 i 25 anys, és la majoria de les...
Faltarà la feina.
Sí. És veritat que és molt, molt exagerat, això.
Sí. Potser hem arribat ja a...
Sí, no? Estem al límit, no? Sí, saturació.
Jo crec que estem una mica saturats. Sí. El young adult diria que...
Sí, adaptacions de llibres que tenen Wattpad. És que clar, Wattpad...
I de personatges famosos d'Espanya.
Biopics també, sí.
També,
A mi no m'ha parlat encara. Ángel Cristo...
Sí.
Ara Rafael, crec que s'està fent una...
Bueno, avui s'estrena La Llorena. Sí.
I bellesa, perquè ara em posaré molt frívola, però pel que fa als cànons, diguem-ne, de bellesa, perquè jo aplico les models, però com ara es porten les rares, ara les curvis, que és una cosa insultant, és molt frívol de dir, però jo m'imagino què passa, això que existeix.
Sí, clar, sí que és veritat que això és veritat que no ens toca tant a nosaltres directament, crec, perquè com que ja ve una mica definit, o sigui, a tu et porten el projecte, clar, jo per exemple ara estic pensant, dic, clar, Olimpo ve en un moment on el fitness, la proteïna, el no sé què,
I penso... Haig de dir que em vaig obsessionar una mica jo, Vaig haver de fer detox després de... No detox jo, sinó detox mental després d'Olimpo, de dir, ara a veure si em poso jo a fer treses cada dia.
Què estaves fent? Piruetes a la banyera?
Sí, sol,
les espirals.
Jo, a mi em passava una cosa i era que, clar, jo estava fent càstings tot el dia i entrava després al lavabo, em mirava al mirall i deia...
Que puta mierda.
Quin bajón, tio.
No.
Però clar, és que és inevitable. Sí. Tot el dia,
és una matraca allà d'estímul negatiu.
Jo suposo que sí que m'he potenciat perquè se sap, no?, que està caliente, que és hot al moment.
Clar.
No ho sé. Però això és veritat
que... Jo crec que sí, que és un reflexe, lo de Olimpo, del context.
El moment esport i tal.
I si us preguntem com per anècdotes i batalletes com que pugueu compartir que hagin passat com a la sala de càsting. Per exemple, la bogeria més gran que un actor ha fet perquè el veiéssiu.
Uau. O sigui, jo tinc una, és que és molt forta, eh? És que em va passar fa un mes. O sigui, taparé alguns detalls perquè no...
Tapa el que consideris.
Però és el més fort real que m'ha passat.
A veure.
De sobte, truquen, o sigui, literalment, a la meva oficina,
ring, ring, ring,
vale? Per sort, aquell dia justament no tenim càsting, perquè és que estem fent càsting constantment. Justament no estàvem fent càsting i em trobo dues persones disfressades de personatges, no diré de què perquè es podria saber, però són com personatges històrics. Vale.
Vam saber la Catòlica.
Per exemple, sí, vale? O sigui, com disfressats. I diuen, perdón, és que estem fent una funció de teatre aquí a un teatre al costat i com us volíem convidar a que vinguéssiu a veure, llavors us portem un petit sketch de 5 minuts no per fer-vos-ho ara mateix. I jo en plan de... Em va paralitzar tant, però alhora vaig pensar, quins collons?
Què
vaig dir?
Absolut.
Adelante. Vinga, llavors van començar a fer l'escena davant meu, davant dels meus ajudants, tots flipant, en plan, qualsevol hora, qualsevol dia, van començar a cantar. Perquè hi havia una part musical i nosaltres, en plan, mirant-nos en plan de... I ens van deixar les entrades i van marxar. Literalment, això em va passar fa un mes.
Que fa res,
mai, mai. O sigui, vull dir, sisplau, no feu això.
No puc estar cada dia sortint més tard de la feina.
O sigui, en aquell moment vaig pensar, ole, perquè, hòstia, és de tenir-los ben posats, però alhora, sisplau, no ho feu.
I tu, Anna?
A mi m'ha passat... Ara estava fent justament el càsting d'una sèrie que ve d'un llibre, així un best-seller, i va córrer la veu i es va saber que feia el càsting i igual, ja m'havia passat altres vegades, però a Coso y Derribo d'actors, bombardeig al mail, aconseguir el telèfon meu i trucar-me... Jo no tinc telèfon de feina, o sigui, el meu telèfon és el meu telèfon que em truquen del col·le del meu fill i els...
Clar.
I un parell, però quasi de dir, bueno, potser ja ens estem passant, saps? Quasi, però és que t'escrivia ayer, jo sempre que puc contesto, intento, però ja vas, que de debò no ens dona la vida, o sigui, hi ha molts actors, hi ha molts representants en aquest país, hauries d'estar tot el dia al telèfon i contestant mails.
És constant el soroll, no?
I clar, jo ho entenc, o sigui, hi ha gent que, pues, això, actors que potser no tenen tantes oportunitats i que estan pues, decebuts i estan tristos, llavors t'ho fan notar, però a uns nivells de Coso y Derribo.
Sí, sí.
La teva ha estat més graciosa, la meva ha estat una mica...
Bueno, és que, o sigui, ara que has dit això, amb Olimpo, per exemple, m'ha passat molt més que amb qualsevol altre projecte. Clar. La quantitat, o sigui, gent que m'escriu en plan, sí, m'he enterado de que vaig a fer la segona temporada, i penso... On està el meu contracte? Perquè a mi no m'han dit res.
Sí, clar, ja ho saps tu abans que jo.
Sí, m'etiqueten gent entrenant a Instagram.
Això em va sortir un vídeo d'una tia que deia truca'm per la segona, fent espirals a la piscina.
I llavors m'etiqueten, en plan, getting ready for the second season.
No ho puc ni creure.
Gent de Los Angeles, m'etiqueten.
Oh, wow.
Busquen el meu nom, llavors m'etiqueten entrenant en plan d'estic preparat. I és com... Uau, clar, és que Netflix també és com un altaveu tan gran.
La sèrie aquesta també és de Netflix i... Sí.
I diríeu que la vostra feina està ben pagada?
No.
S'està mirat perquè dic que potser la seva sí.
No, però per un tema també molt concret, que és que et paguen com si fos...
Per
projecte. I a més et paguen com si... Assumint que ho fas tu, i és com... Perdona... Tinc un equip, en el meu cas tinc oficines, també he de gravar unes... O sigui, no em paguen les sessions de càsting a pa. O sigui, vull dir que jo tinc unes despeses d'una empresa, llavors no em pots pagar com un tècnic. Perquè, saps? Llavors aquest concepte fa que realment no cobrem bé.
No. I després d'això, que a part d'això, que per suposat, que et paguen per un projecte i no per el que dura aquest projecte.
Exacte, que pot estar 9 mesos, 10 mesos...
Clar, jo vinc de fer ara una sèrie del Raval... que ha estat xulíssima.
Vas aquí la cuesta, no?
Sí, i el Pol Rodríguez. Però, clar, era tan difícil pensar quant de temps em prendria a mi. Bueno, ja havia un límit, que era el rodatge, però a vegades comencen a rodar i tu encara estàs buscant coses que arrastres.
L'últim capítol.
Et diuen, fes un pressupost. És que no ho sé. És que... I ja el fas, i vale, doncs ja està. Vas dir que això, eh? Ja està.
Ja està.
Llavors, després, a vegades, si la cosa s'allarga molt i està molt clar que no és culpa teva, sinó que de sobte, exacte, hi ha hagut un terratrèmol, doncs pots renegociar, però hi ha cops que no.
També crec que la gent té una imatge com molt glamurosa al director de càsting,
sí,
i és com
sí.
Aneu
molt,
suats
molt
amb el trípode de la càmera, vull dir, és una
està
feina
molt,
molt, molt estressant.
Molt.
Saps? Passeu hores i hores tancats en una sala. Ho sé perquè jo l'any passat vaig estar fent d'assistent de la Blanca Javaloy i vaig flipar de lo dur que és ser director de càsting. És molt
dur. I patim molt.
I zero glamurós, eh?
Zero glamurós.
I la nostra, jo crec, no, la nostra generació, com a mínim el que dèiem abans, jo pateixo molt pels actors. O sigui, sí. a mi el càsting presencial acabo esgotada, però acabo d'esgotada justament d'haver intentat que estiguin a gust, que se'n vagin contents, perquè segurament, bueno, segurament no, el 95% dels que hem fet prova aquell dia no els agafaran.
És que això, la gestió aquesta emocional...
Això, o sigui, a mi això, i ve la gent a vegades i t'explica les seves històries, o fan la prova, i a vegades com que veuen que ets una, no, que somrius i així, llavors s'atreveixen i t'expliquen i...
Com s'han preparat. És que sí, la gestió del no per mi és molt... O sigui, per
exemple, és que jo crec que ho passaria fatal. Molt quan veig aquests jurats a la tele o així, programes de tele, jurats, i sempre penso, jo no podria, se'm trencaria el cor en mil trossos. És que, o sigui, ara,
hi ha un exemple que sempre dic, que és el de Marilyende, per exemple. A la final de Marilyende, que van arribar tres noies per ser com la protagonista... clar, o sigui, després d'estar setmanes fent proves, una prova final musical on et prepares coreo, cant, acting, tot. I a més, amb un component que ho diré, o sigui, també hi havia aquest fet, perquè molts cops quan un actor t'arriba tant al final és perquè t'agrada molt, és perquè ha funcionat molt bé, llavors si li dius que no, li dius et trucaré per una altra cosa, no? Li dones com aquesta tranquil·litat. Però en aquest cas era una noia, o sigui, clar, al final la protagonista que teníem era una noia amb un cos no normatiu, que jo sé que no hi ha papers per a aquestes noies. Mm-hmm. És com, llavors és com, és que és el paper de la teva vida, i clar, li estic dient que no, que no el farà. I se'm va posar a plorar una de les noies per telèfon. És com, és, la gestió emocional d'això és molt heavy.
Oh my God.
A mi em va passar un cop que vam agafar un actor per una, un young adult d'aquests, que aquí a sobre intervé el fet que els estàs com proposant el primer gran paper de la seva vida i que si és per una plataforma segurament... Si és una sèrie així, pues donaran el pelotazo o bueno, o tindran, seran més... I rei, quan ja l'havíem confirmat, pues de sobte hi va haver una trucada desconfirmant-lo. O sigui, jo...
Quan ja havia celebrat i obert el cava, pobreta.
Ell ja havia, literalment, obert el cava, havia penjat un vídeo
no.
Dient lo content que estava. I jo vaig dir, o sigui, jo això no ho penso fer, però no per falta de responsabilitat. O sigui, jo ho faré. Però algú més ha de donar la cara sí, per clar. Això. Sí, perquè al final sembla que o sigui, no
tu,
vull que clar. Sembli que sóc jo.
Clar, que has fet tu malament la teva
no,
feina.
No, en aquella ocasió el productor, que estava tan adolorit com jo, va trucar a ell i també, sí.
També
sí.
Hi ha com dues crítiques que planen sovint pel món del càsting. Una, ja hi hem parlat molt de les plataformes, però com que actualment es tenen en compte els followers a l'hora d'escollir una actriu, un actor, un tal, cosa que també passa a la meva professió ara com a comunicadora
sí, sí,
periodista.
Sí, vull dir que agafen públic...
influenciadors en lloc de presentadors o gent del món del periodisme, eh? Vull dir que tot el que sigui l'ull públic, exacte, està com ara travessat per les xarxes socials i els followers que tinguis. Això és un fet, no us pregunto si és veritat, perquè ja dono per suposat sí. Que això és així. Vosaltres creieu, o fins a quin punt creieu que les grans plataformes han matat l'ofici de l'actor o de l'actriu?
No crec que l'hagi matat, no però és, o sigui, és veritat que influencia molt, o sigui, està sobre la taula.
Us també ho diuen, us poden arribar a dir, en plan, d'aquí volem una persona que tingui més de X seguidors.
Més de no, X, no, no però sí, que, sí que tingui influència o que pugui arrastrar la taquilla o que això, diguem-ho, qui porta gent a taquilla avui, perquè crec que
ningú.
Però, o per exemple, o que pugui funcionar internacionalment, no? O sigui, sí que té com aquesta perspectiva de que ara el projecte pot quedar-se a nivell nacional o pot tirar internacionalment. Llavors, aquesta porta sí que és veritat que l'obren a vegades o l'obren bastant.
No, i t'ho diuen. El noi ha de ser sud-americà.
Sí. Per obrir el mercat llatí.
Quan diem sud-americà, òbviament, sempre és o argentí...
O mexicano,
clar.
O brasileño, no un peruano.
Clar.
Bueno, sí.
Algun podria haver-hi, però...
És veritat, sí. No, sí, és veritat que jo no crec que et diguin tants seguidors,
no.
Però és veritat que sí que ara
però
mateix
està... Però és
veritat
està... que deixa fora molts actrius i actors bons, i hi ha gent que té oportunitats que no és tan bona i però, que hi és està allà pels seguidors.
Però per contra, jo crec que les plataformes han portat una quantitat de producció... Que
donen feina a molta gent.
Amb molta més feina que abans. Tècnics, per suposat, sí. I actors també, o sigui... I també, entre les plataformes i els self-tapes, han portat una cosa que és que tu ara pots ser un actor a Barcelona i sortir a sèries de Madrid.
Sí,
això abans,
sí.
A la nostra època, Farmàcia de Guàrdia...
T'havies de pillar un AVE...
Jo crec que en això les plataformes sí que han donat molta més oportunitat a molta més gent i la gent s'està acostumant al públic, perquè no oblidem que aquí també a Espanya hi havia el públic que hi havia, que estava molt acostumat a Televisió Espanyola, Telecinco, les sèries d'Antena 3 de Telecinco i aquí TV3. O sigui, I llavors la gent volia, o sigui, la meva àvia volia les cares conegudes de TV3, de les sèries, almenys algunes. Jo crec que ara la gent, entre que s'està acostumant a veure molta sèrie, molta pel·li de fora, i que hi ha tanta producció, no, tinc la sensació que el públic no ho demana tant.
Sí,
i cares conegudes.
No crec que estigui traient feina a actors. No. Perquè el que fa és que, com que hi ha cada cop més projectes, hi haurà alguns on, evidentment, això es tindrà en compte, i hi ha altres on els que no. I, a més, també et dic una cosa. Molts cops, els projectes més interessants són els que menys en compte es té això, perquè
clar,
al final quan hi ha una conversa, et posen sobre la taula, volem que algú sigui conegut, és perquè la història que tenen darrere no és suficientment potent mm-hmm. com per arrossegar l'audiència per si sola. Mm-hmm. Llavors necessiten altres elements sí. que assegurin una mica de... Quan tenen una història que realment és potent, és que els és igual.
Bueno, i que els actors, al final, la majoria dels actors no volen fer Élite, volen fer la pel·li amb la Carla Simón. I per la Carla Simón t'asseguro que no busca followers.
I la cosa aquesta de que sempre són els mateixos actors, sempre són les mateixes actrius, sempre és la mateixa gent que surt a la pantalla, què en penseu? I esteu d'acord? Respons tu, d'acord.
Crec que això passa més en teatre que no tant en audiovisual. Crec que l'audiovisual en aquest sentit és més democràtic.
Perquè hi ha molta més producció. Mm. Jo crec que això ha canviat.
El teatre és superendogàmic. Costa moltíssim entrar. No hi ha audicions, és tot a dit. I, per exemple, estàs veient, per exemple, la temporada vinent del Lliure, hi ha actors que fan tres muntatges. I dius, hòstia, tio, això comença a ser ja una mica...
Canta.
Que canta bastant. I cada cop que surten les temporades dels teatres públics a Catalunya, parlo de Catalunya perquè és on som, sí. Els actors s'enfaden moltíssim perquè és bastant bèstia. No hi ha processos de càsting... I són diners públics, saps? Llavors uh-huh. és complicat. En canvi, crec que en l'audiovisual, com hi ha tanta producció ara mateix, que jo crec que és una bombolla que està començant a petar.
Pot ser.
Espero que no.
Ja fa temps que es diu això i no ha acabat de petar, eh?
Yeah.
És fàcil accedir, més fàcil accedir a l'espai que mantenir-se en el temps. Com la longevitat, crec que és aquí el repte gros.
Sí.
Saps?
Sí. Perquè sempre estem buscant, com que hi ha molts projectes, sempre et demanen a vegades amor per uns projectes cares noves, llavors com que sempre estàs obert, i també crec que és com més fàcil, no? Com agafes un repre i el repre et mou entre sí. els directors de càsting, està com tot molt més transparent. Potser el teatre és com entro aquí, no?
De fet, quan es va crear Abdicel, que és l'associació de directors de càsting d'Espanya, hi ha pues, la secció de ficció, la secció de publicitat i la secció de teatre, que jo vaig dir però hi ha directors, o sigui, hi ha directors de càsting
i
de teatre.
I ara han entrat més, però crec que només n'hi havia un director de càsting.
Ara crec que són dos o tres. Sí. I catalans no n'hi ha cap.
I última pregunta abans d'entrar a la Green Room.
Sí, perquè comencem a anar allà.
Ja ho sé, però que m'interessa bastant és si realment el càsting és un procés just, en el sentit de que jo, per exemple, i aquí jo m'hi poso, vaig fer de jurat d'una cosa, que no diré quina.
Pots dir-ho, tia. No...
Bueno, era un jurat literari, tampoc. Vale? Llavors, és veritat que jo doncs, m'havia llegit molts textos. Llavors, soc honesta, jo arribava a un punt que pensava sort que no faig això cada dia, perquè jo a certa hora, quan porto 5, quan porto 15 textos, quan porto no sé quants, no tinc el cervell ja pel que ha d'estar, em perdo molt més, segurament no estic valorant un text que seria molt bo, segurament se m'estan passant coses boníssimes, i un punt on estàs cansada, fregida, i vaig pensar, estaré sent una jurat injusta, saps?
No, és una bona pregunta, no?
Sí, saps? Clar.
És veritat, jo crec que no és just. Crec que hem de pensar que treballem en una indústria que, en general, de per si és molt nazi, o sigui, ja de primeres, no? Però penso també és veritat que a vegades et toca ser el primer del dia, no? O el primer que està provant aquestes escenes ever. Llavors, de sobte, és com... Clar, jo tampoc les he sentit, llavors potser està millor que sigui això...
Quina és la millor hora per fer un càsting?
No, això és el que volia saber jo.
No se sap.
Jo volia saber quina és la millor hora.
No se sap, perquè a vegades entra algú i fa un càsting que flipes i dius, buah, tots els que vinguin darrere ho tenen supercomplicat.
Però també és veritat que una de les coses que m'agrada molt del càsting de ficció, de l'audiovisual, és que les proves es graven, i no només es graven, sinó que a més... Jo molts cops els dic, les primeres fases de càsting, jo és que prefereixo que els directors o els productors, el que sigui, no hi siguin,
sí.
perquè també ho veuen des d'una mirada fresca i no havent estat contaminats pel que ha passat a l'habitació, no? a la room. Mm. Llavors és com... això fa que també sigui una miqueta més just, diguéssim, sí. no? Perquè no és només el que tu has viscut, sinó que després algú altre que no estava allà ho veurà i dirà la seva opinió només pel que veu a la seva pantalla, que esperem que sigui un ordinador i no un mòbil. Mm-hmm. Però, saps? Com... Bueno, no ho sé. Però sí, és veritat que és bastant... O sigui, hi ha una part de sort molt gran
molt
a la nostra feina.
Molt gran, sí. No, i sí que és veritat que en alguns projectes seria just perquè nosaltres sí que ens ho mirem tot i llavors et trobes que a vegades hi ha directors o productors que també s'ho miren tot i, per tant, i a vegades que et diuen, però a veure, marca-me 3.
Sí.
No, llavors aquests no. Tres són, són, bueno, pues són nostres. Sí, sí. Si és just o no, no ho sé, però al final, mira, ens ho han dit a nosaltres, Marca-me 3. Se suposa que confien en que el teu criteri...
Home, clar, és la vostra feina.
Clar. No tenen temps de mirar-se.
I crec que tothom accepta que és subjectiva, perquè totalment. Al final, si et contracten a tu és perquè creuen el teu criteri.
Total. Total.
Vinga, va, anem a passar a la Green
Room. Vinga, va, anem a passar a la Green Room.
Què és la Green Room?
Ara t'ho explica l'Iñaki.
Ara t'ho expliquem.
Entrem a la Green Room.
Vale. La Green Room és la nostra secció estrella, l'Alejandro sap en què consisteix. Bàsicament són com... Avui farem 7 preguntes, de les quals només podeu passar una.
Vale.
Vale? I la cosa és com que no genera molt debat, sinó que és com pregunta-resposta, pregunta-resposta. Vale? No hem sigut especialment dolents.
No.
També perquè suposo que jo m'hi jugo molt. No, no. És broma, és broma. Vinga, va, som-hi. Cuidado. La primera pregunta és pels dos. A quin actor i actriu li faríeu càsting per interpretar-vos el vostre biopic?
Mira, jo et diré que jo li faria proves per tot a la Vicky Luengo.
Molt bé.
Pues jo diria, mira, Carlos González. És que em sembla... Però també perquè vull semblar més ell, fins i tot.
Ja, ja, ja. Carlos González. Molt bé.
Perquè sí.
Molt bé.
Un actor o actriu pel que vosaltres veu apostar i la productora, direcció o algú va vetar, va despatxar o va dir i creieu que es van equivocar.
És a dir, com una estrella que dieu, jo crec que aquesta persona com està destinada a ser una estrella i oh, m'encanta i no he pogut encara, saps?
Doncs jo diré una que ara comença. Ha tingut el seu moment.
Molt bé.
I és a Laura Weismar.
Perquè la Blanca Jabaló i la va dir.
Ah, en sèrio?
Va venir, va dir la Laura Weismar.
Jo la Laura Weismar des del principi, o sigui, fanàtico, que crec que va ser la primera sèrie que va fer, que té potser dues frases, la vaig fer jo, la vaig posar.
Molt bé.
Sí, sí,
Laura Weismar està tenint el seu moment merescut.
Sí.
Ostres, no sé què dir, eh? No et sabria dir. No és que vulgui passar de la... Clar, no vull que em conti com que he passat, però... Pol López.
Pol López.
Uau.
El vaig estar
boníssim.
Presentant a moltes coses i com que té un perfil que per mi és meravellós però que no és com el canònic, va costar. I llavors després va resultar que... Bueno, a la Vicky Luengo també li va passar una mica això, que llavors després tothom ja ho sabia i que no, que és un... Clar, opi.
Sí, jo ja ho havia dit. Tots ho sabíem.
Clar, clar. Següent pregunta. De tots els projectes que heu fet com a directors de càsting, quin creieu que és el repartiment que us va quedar més rodó i quin creieu que ara recastejaríeu diferent?
Uau.
Joder, tio.
A veure. Jo recentment, és que diré Mari Liendre perquè a més ha guanyat el premi millor repartiment de Cinemania.
Molt bé.
Llavors estic content.
Clar.
Diré que rodó.
Vale.
Recastejaria.
És impossible.
Passo. Vols passar-la?
Quina em va quedar més rodó?
Jo crec que El cuerpo en llamas era complicat per moltes coses i crec que va estar... Bueno, n'estic molt contenta.
Molt bé.
També perquè em vaig entendre molt amb el director, llavors pues això està bé, no? Quan trobes un director que teniu gustos similars. I recastejaria...
És que és complicat.
És complicat.
És complicat.
Però pot ser per motius de... No dir en plan, hòstia, aquesta persona ho va fer bé, sinó per coses de dir, pues crec que ara, en el context en el que estem, castellaria una altra persona, saps? O pel que parlàvem abans de la representació, o per... Saps? Si no, pots passar-la també, que no passa res.
Sí, és que em sap greu passar-la, perquè no és que la vulgui passar, però no sé què dir. No. Sí, passo.
Sí, si vols, et recordo la teva biografia. Anem un per un.
Aquest estàs content o no?
I vaig veient la teva reacció facial.
Ja no tenim comodins, eh?
Sí, uau. Quin ha estat el procés més... Perdó, torno. Quin ha estat el procés de càsting més dur que heu viscut? O el que ha sigut més una guerra? De dir, aquest el vaig lluitar, que no sabeu.
O que es va allargar moltíssim. O...
Jo crec que Olimpo va ser especialment complicat, eh? Per molts personatges, per la variant també física. Hi havia un personatge que se'ns va enquistar molt, que era complicat de trobar...
I quin era?
El de la Zoe, el que interpreta la Nira Osaya. Ens va costar moltíssim i fins l'últim moment, que a més va ser com super random. O sigui, ella em va començar a seguir per Instagram, la vaig veure i vaig dir, és el personatge, truquem-la.
Veus molt bé, ella va decidir dir-te que volia participar en aquesta sèrie, però d'una manera sutil.
No, no, ella no sabia ni tan sols que estava fent càsting per això.
Ah, mira.
Em va seguir per Instagram i a més, mai, a vegades, ni tan sols a vegades miro qui em segueix, on deixa seguir-ho així, i de sobte va ser com, oi, que vingui.
Creurem en el destí.
Sí, sí, sí.
Anna?
Ah, quina era la pregunta, perdó?
Quin és el càsting que més has lluitat o que més has sigut
que més dur,
una
que més
guerra?
Ha estat
jo, Bienvenidos a l'Eden, perquè va ser la primera sèrie gran per plataforma que vaig fer i, com ja us he dit, hi va haver com molts condicionants i ostres, va ser heavy, però també a nivell meu, que era la meva primera gran sèrie i bueno, pues no, ara hi ha coses que faria diferent o m'organitzaria diferent i... Sí. I... Però bueno, va ser per això. Però ara, això, la sèrie del Raval ha estat molt intensa. Molt bonica de fer. Sí, molt bonica de fer, però molt, molt intensa. Molt perquè a vegades... No, m'estic enrotllant. I us dic que això ha de ser ràpid.
Sí, ja t'estàs vale. Sí, enrotllant.
Vale.
Següent pregunta. No, és que clar, és que si no... No, jo no, no, ja estaria, no, no, ja estaria, que estaria fins aquí. Doncs
pues mira que sempre. No va dir alguna cosa molt interessant. No, és broma.
Càsting que l'opinió pública consideri que està molt bé i tampoc n'hi ha per tant.
Que no ha de ser vostra, eh?
Ulló, aquí anem a ficar ja com...
Però podeu dir
internacional. Podeu dir algú que mai us trobareu pel carrer.
Un càsting que diu, mira, ho sento
molt. Que la gent diu, buah, m'encanta això, tal, no sé què, i tampoc n'hi ha per tant.
Pues ara vaig a dir una cosa, que és tirar-me a la piscina, però per treure-m'ho ràpid de sobre. Hi ha la sèrie aquesta nova de la Lina...
De l'Helena Dunham.
Sí. Que jo sóc superfan de Girls, superfan de Girls, i tenia
aquí
moltes ganes...
Aquí també som Girls supporters.
Tenia moltes ganes, i l'he comentat... Val a dir que no l'he acabat, que estic en ello.
I... Sí, té moments.
Té moments, és irregular.
Fixa't que el càsting, no per res, vull dir que no... No m'acaba d'entrar. Així com a Girls,
el segon
3, jo ja estava allà amb elles. Aquí m'està costant. Hi ha personatges que m'estan costant, hi ha coses que les veig una mica forçades.
Alejandro?
No sé què diria. És que
ja,
no
però
sé.
Has de dir alguna cosa, perquè clar, com que te l'has saltat...
Què dic?
Uf, el rei León,
no,
ara dirà.
Ho he dit ràpid.
O per exemple, com...
La que s'avecina.
La que s'avecina.
Perfecte.
Doncs molt bé.
Uau.
Hòstia, estic suant.
Jo també estic suant. Estic suant.
Toquen un càsting.
Per tant, hem dit Nicole Kidman.
No, però crec que és perquè aquí hi ha poca ventilació. Crec que és perquè hi ha poca ventilació.
M'encantaria que s'enterés, però crec que no tindrem aquesta sort d'estar tan a prop d'això.
No esteu escoltant Delirios d'Espanya?
Sí. Per això.
És que és per odiar-la una mica.
És per odiar-la, eh?
És tremenda.
Uau.
És tremenda.
Que fort.
Doncs vinga, va, fiquem-la una cançó i ens despedim fins a la temporada vinent. Bueno,
bé,
ara
un dia
sí,
més
amb
aquesta cançó...
Sí, aquesta és com de sí, Malibu Pinya, no?
Sí, l'he dit abans al Rob, en plan, simplement ens agrada el surf de cop. Doncs... bé, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer que passéssiu per dintre.
Merci,
moltes gràcies.
I moltes gràcies, de veritat, que tampoc us heu posat tantes situacions fàcils i que heu respost molt bé sempre i que merci.
Gràcies.
I a les oients de dintre, doncs ens veiem al setembre, si Déu vol.
Sí, segur que sí, i de forma més periòdica.
Descanseu, disfruteu i preneu el sol en protecció.
Bon estiu.
Bon estiu.
Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.